Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és divendres 30 d'octubre del 2020. Comencem Infomigdia, com sempre, amb els titulars de la jornada. Propietaris de bars i restaurants protesten avui a Calella pel tancament dels seus negocis que va decretar el govern català fa 15 dies. Ahir es va prorrogar per 2 setmanes més. Demanen treballar i no haver de pagar pels plats trencats i les males decisions que s'han pres des de l'inici de la pandèmia. I l'Hospital de Calella, que ha reduït l'activitat quirúrgica per alliberar llits per pacients Covid. S'ha tancat un dels 5 quiròfans i s'estan prioritzant les intervencions en casos urgents i per processos oncològics. Es mantenen les mesures de seguretat que impliquen restriccions a un sol acompanyant en les visites dels pacients hospitalitzats i també controls als accessos. A tot això, i segons informa la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a Calella hi ha actualment 21 pacients ingressats a l'àmbit sociosanitari, a l'àmbit hospitalari, volíem dir, 3 dels quals han estat crític, 18 al sociosanitari. L'organisme confirma que no s'ha detectat cap nou positiu vinculat al segon brot registrat justament al recurs sociosanitari. La policia local farà controls a les entrades i sortides de Calella per vigilar que es compleixi el confinament municipal. Des d'avui i fins dilluns a les 6 del matí, durant 2 caps de setmana, no es podrà entrar ni sortir de Calella sense causa justificada. I la imatge de la Verge de Montserrat serà a l'altar de la parròquia durant tot aquest cap de setmana. El rector ha anunciat que es traslladarà la imatge de la moreneta de l'Escola Pia fins al temple perquè s'hi estigui i acompanyi les pregàries dels feligresos durant els dies que s'havia de fer la romeria a Montserrat. A més, aquest dissabte es celebrarà una vetlla montserratina. Serà dissabte a les 7. I a tot això, el govern que ha anunciat, que ha confirmat que congela tots els impostos i taxes municipals pel 2021. El portaveu de l'executiu, Josep Torres, ha confirmat que no es modificaran les ordenances, encara que això suposi una previsió d'ingressos a la baixa que complicarà, ha dit, el tancament del pressupost del 2021. En relació a les dificultats que puguin tenir particulars o empreses per afrontar les seves responsabilitats, obligacions tributàries, Torres ha dit que des del govern s'implicaran com ho han fet aquest any. I els Mossos, que han denunciat l'escola El Far per negligència en el cas de l'entrega de la petita Amèlia a un desconegut. A ell se l'acusa de sustracció de menors perquè la sentència de custòdia de la seva filla, que es va revisar el mes de setembre, estableix que només la podia veure els dissabtes durant 1 hora i acompanyat. I en la plana cultural avui destaquen en titulars que Netflix ha estrenat mundialment la pel·lícula Menéndez, el dia del senyor, amb Juli Fàbregas de protagonista. L'actor carallenc interpreta el paper d'un mossèn retirat que conviu amb els fantasmes del passat. En aquesta pel·lícula dirigida pel barceloní Santiago Alvarado Illarri, des d'avui es pot veure a 190 països a través de la plataforma Netflix. I pel que fa al temps, cap de setmana de predomini del sol a tota la comarca amb temperatures molt suaus i màximes que poden arribar als 21 graus. Una i 4 minuts, comencem. Els restauradors de Calella han sortit al carrer a dir prou. Prou a que se'ls assenyali com a espais de propagació del coronavirus i prou a un tancament obligat que ja suma 15 dies i els que ahir se n'hi van afegir 15 dies més diuen que això posa en perill la viabilitat econòmica dels seus negocis. Avui s'han concentrat, ho fan a aquesta hora, a la plaça de l'Ajuntament per expressar el seu malestar i per demanar unes accions justes per frenar la pandèmia i, en tot cas, ajuts per part de l'administració. És una crònica de Naomi Esteve.
L'endemà de conèixer-se la pròrroga del tancament al públic de bars i restaurants i quan tot just fa 15 dies que van haver de baixar la persiana, el sector de la restauració s'ha concentrat aquest matí a la plaça de l'Ajuntament. Els manifestants han cridat proclames tan senzilles com volem treballar, no es pot acatar aquesta norma, on són les ajudes o quan cobrarem els nostres ERTEs. Reclamen més ajudes per a un dels sectors més tocats per la pandèmia i denuncien que se'ls hagi estigmatitzat com a focus de nous brots quan diuen que complien amb totes les mesures de seguretat i que en cap cas els espais eren la font dels nous contagis. Ara exigeixen la reobertura dels seus bars i restaurants.
Lo único que queremos es trabajar dignamente y tener una vida pues como todos los demás. Que no seamos discriminados, que no seamos los que pagamos el pato cuando otros son los culpables de todo lo demás.
A la protesta de la plaça de l'Ajuntament, on s'hi han aplegat prop d'un centenar de persones, també hi eren presents els centres d'estètica. Comparteixen la lluita i tots denuncien que just avui els han cobrat la quota d'autònoms o que hauran de pagar la Seguretat Social quan no tenen cap mena d'ingressos. L'alcaldessa, per la seva part, Montserrat Candini, comparteix i comprèn les preocupacions del sector i ha demanat tant al govern de la Generalitat com a l'Espanyol més ajudes a fons perdut per a un dels sectors més perjudicats per les restriccions. Són declaracions d'aquest matí al programa La Ciutat.
Lògicament jo ho comprem perfectament, el neguit, en aquest sentit, jo ho he dit de manera reiterada i he demanat al govern, tant al govern català com en altres àmbits també del govern espanyol, de que el que necessita doncs, és iniciar una mesura que per raons evidents de salut doncs, tothom l'hem de complir, i això és així, tothom ho hem de complir, però clar, els que tenen aquest impacte econòmic extraordinari, com pugui ser doncs, tota l'àmbit de la restauració i d'hostaleria, doncs és evident que a part de la prohibició el que ha de venir és una part de la norma, el que ha de venir també és, diguem, és un recurs econòmic, no? I la seva circumstància és molt difícil, per tant ho entenc perfectament, aquesta inquietud.
El tancament de bars i restaurants ha provocat la presentació de gairebé 5.000 ERTO a tot Catalunya amb més de 40.000 treballadors afectats, segons dades fetes públiques pel Departament de Treball. Al costat de les noves restriccions, el govern també ha anunciat més ajudes per a aquest sector. S'han anunciat 50 milions d'ajudes al sector de la restauració i l'estètica. Escoltem el vicepresident Pere Aragonès ahir en roda de premsa.
Important d'aquests recursos van destinats a recolzar els principals sectors afectats directament per les restriccions. 50 milions d'euros en ajudes al sector cultural, educació en el lleure i clubs esportius federats, i també 50 milions d'euros addicionals per al sector de la restauració i centres d'estètica, que s'afegeixen als 40 milions d'euros que ja van posar en marxa fa 15 dies. La resta de recursos a la necessitat de fer front a les problemàtiques provocades per la crisi de la Covid-19 seran també, en el marc d'aquesta mobilització de recursos, que s'aniran posant sobre la taula.
Uns ajuts que, com deia, se sumen als 40 que ja s'havien aprovat i que tot just avui s'han pogut començar a sol·licitar.
La pressió per la Covid ha obligat a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva a prendre noves mesures per atendre la segona onada de la pandèmia. S'ha tancat un dels 5 quiròfans que hi ha a l'Hospital Sant Jaume i només es mantindrà l'activitat que no es pot ajornar, és a dir, casos urgents i també intervencions vinculades als processos oncològics. A l'Hospital de Blanes, l'organisme sanitari ha optat per fer cirurgia sense ingrés i mantenir també l'atenció urgent. Aquestes noves mesures, en vigor des d'ahir, s'afegeixen a les que ja s'estaven aplicant als centres hospitalaris per minimitzar el risc de contagi. Només es permet la visita d'un acompanyant per pacient a la planta d'hospitalització i hi ha control d'accés a les entrades. L'objectiu de l'organisme sanitari és alliberar el màxim de llits possibles per preparar-se per a un augment de la demanda d'atenció de pacients Covid. En plena segona onada de la pandèmia, ara mateix a l'Hospital de Calella, i segons dades reportades en les últimes hores, hi ha 21 pacients ingressats, 3 dels quals estan en estat crític. Respecte a l'última actualització de dilluns, s'han registrat 13 noves entrades de pacients positius per Covid i s'han donat 8 altes hospitalàries. Pel que fa al brot que s'ha detectat al sociosanitari, les dades indiquen que s'ha aconseguit estabilitzar i és que en els últims dies no s'ha detectat cap nou positiu entre els residents. Ara hi ha un total de 18 persones infectades. També creix el nombre de professionals dels diversos dispositius de la corporació que han donat positiu i estan en aïllament. Són un total de 23 persones els que se'ls hi han de sumar les 15 que estan confinades per contacte estret amb un positiu. Avui a les 6 del matí ha entrat en vigor el confinament municipal de cap de setmana que va decretar ahir el govern català i que serà per un període d'entrada de 15 dies. Hi ha excepcions per anar a treballar, atendre una persona dependent o situacions d'emergència, d'urgència. La restricció s'afegeix al tancament perimetral de tot Catalunya i al nocturn, que ja s'estava aplicant des de principis de setmana. La policia local ha preparat un dispositiu que es desplegarà durant el cap de setmana amb controls estàtics als límits de terme, tant per carretera com també a l'autopista. Volen interceptar els conductors que facin desplaçaments injustificats, ho ha explicat l'alcaldessa Montserrat Candini aquest matí a La Ciutat.
Hi haurà controls a les entrades i sortides dels municipis per controlar doncs, que no vingui gent de segones residències o gent que no estigui justificat que estiguin aquí a la nostra ciutat. Per tant, hi haurà controls a punts estàtics, sobretot a les entrades i tant des del cantó de Sant Pol com des de l'autopista. Al ser les primeres hores, evidentment, que tindrem tota la, diguem, farem tota la pedagogia necessària i tota la informació que es caigui, perquè algú pot pensar que això entra en funcionament a partir de demà, però en aquest aspecte de sobre control, des dels àmbits perimetrals, és el que farem.
Els controls s'allargaran fins dilluns a les 6 del matí. Qui se salti el confinament municipal sense justificació serà sancionat. En queden al marge els desplaçaments que es facin per raons mèdiques, laborals o també per atenció a persones dependents. També es contemplen excepcions per les visites als cementiris durant els dies 31 d'octubre i 1 de novembre, sempre que el cementiri estigui dins la mateixa comarca. Per tant, els dies 31 d'octubre i 1 de novembre es podrà anar a un altre cementiri del Maresme. L'alcaldessa també ha anunciat que se suspenen totes les activitats culturals del municipi durant 15 dies, es tanquen equipaments esportius i només es podrà fer esport de manera individual. Els museus, arxius i sales d'exposicions poden obrir amb un aforament limitat al 30%. També pot obrir la biblioteca, però només amb servei de préstec. Pel que fa al mercat ambulant dels dissabtes, l'alcaldessa ha anunciat que es mantindrà en el seu emplaçament habitual, però s'instal·laran tanques perimetrals i es controlarà l'accés.
Pel que fa al tema dels mercats, setmanal, doncs, evidentment, reforçarem amb personal pel control de l'aforament, posarem tanques i cinta per perimetrar els recintes i a més, doncs, lògicament, enviarem a tots els paradistes els certificats pels desplaçaments i els remarcarem, doncs, lògicament, com sempre això, no? L'ús obligatori de mascaretes i de gel hidroalcohòlic,
Hem de recordar que la nova norma que ha entrat en vigor aquest matí també obliga a suspendre totes les activitats extraescolars. En aquest sentit, l'Ajuntament tancarà durant 15 dies el centre obert als Pins. Parcs i jardins de titularitat pública continuaran oberts amb les pautes fixades pel Procicat, per tant, oberts fins les 8 del vespre. I els calallencs i calallenques que no podran fer els dies de pelegrinatge a Montserrat coincidint amb la festivitat de Tots Sants podran pregar la Verge a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau. En una decisió d'última hora, sobretot arran del confinament municipal decretat pel govern, el Consell Pastoral ha decidit que la imatge que hi ha a l'Escola Pia s'exposi des d'avui al vespre i fins diumenge a l'altar del temple. Mossèn Cinto Busquet, rector de la parròquia, també ha anunciat que dissabte al vespre es farà una vetlla montserratina pels feligresos i pelegrins que s'han quedat sense romeria per culpa de la pandèmia.
Per una banda, doncs, l'imatge estarà exposada a l'església, a prop de l'altar, a partir d'aquest vespre, fins al diumenge al vespre. D'una altra banda, el dissabte, a la tarda, a les 7, farem doncs, una vetlla montserratina, n'hem dit, uns 3/4 d'hora, que totes aquelles persones que haguessin anat a Montserrat o que no haguessin pogut anar, precisament ja per la situació i tot plegat que ho desitgin, doncs farem aquests 3/4 d'hora també per pregar, per reflexionar en aquest moment complicat. Volem que sigui un moment doncs, que doni esperança, que doni llum en tota aquesta complexitat que estem vivint.
La Comissió de la Romeria a Montserrat va avançar fa setmanes que es desconvocava el tradicional viatge de pelegrinació de Tots Sants i tots els actes de comunitat que s'hi celebraven per precaució i per responsabilitat, tot i que hi havia persones que havien contractat l'estada a nivell particular, uns 300 calallencs i calallenques. La xifra haurà caigut en picat després de les noves mesures de confinament decretades pel govern, tot i que Ràdio Calella Televisió ha pogut confirmar que alguns veïns ja hi són des d'ahir. Les restriccions imposen també límits d'aforament a les celebracions religioses. Des d'avui només podran entrar a l'església de Calella entre 180 i 200 persones per assistir als actes que s'han preparat per Tots Sants.
Ens atendrem a l'aforament del 30% que està establert pels actes religiosos i que demanem doncs, a tothom també de vetllar per la distància i, per suposat, això ho estem fent tots aquests mesos, que tothom va amb mascareta i es posa gel entrant i sortint de l'església. Doncs, per sort, doncs, la nostra església és molt gran.
El rector de la parròquia de Calella no descarta transmetre algun dels actes que es puguin fer a la Basílica de Montserrat amb motiu de la festivitat de Tots Sants. Abordem ara altres notícies d'actualitat. El canvi d'any no suposarà un encariment dels impostos, les taxes i els preus públics que cobra l'Ajuntament de Calella. I és que el govern ha confirmat la congelació de les ordenances fiscals pel 2021, inclosa la contribució, que ja ho sabeu, el tribut que aporta més ingressos directes a les arques municipals. Una decisió que s'ha pres atenent a l'impacte que la crisi del coronavirus té en tots els nivells de la societat. El portaveu de l'executiu, Josep Torres, ha comentat a Ràdio Calella Televisió alguns dels efectes de la decisió que ja des de l'oposició s'havien avançat aquesta setmana. Torres ha dit que es congelen els impostos perquè és el que toca, conscients, això sí, de l'impacte que tindrà a nivell pressupostari.
Torno a repetir que és el que toca fer, però que l'Ajuntament, el govern municipal, s'està mullant. I fent la congelació, efectivament, provocarà que tinguem menys ingressos, però considerem que en aquest moment no podem pujar. I, per tant, mantindrem la congelació i això repercutirà en que tots els preus i taxes públics més l'impost de l'IBI doncs estaran congelats.
L'executiu local treballa sobre la base que hi haurà una caiguda de la recaptació directa com a conseqüència de la desacceleració de l'economia per la pandèmia. Torres adverteix que això complica els plans pressupostaris del 2021. Diu fins i tot que l'Ajuntament entra en crisi.
Aquest any, en principi, es costarà molt tancar el pressupost del 21. Aviam, estem governant i ens toca fer-ho. Ho farem i farem doncs, tot allò que calgui perquè el puguem quadrar de manera satisfactòria. Estem en general en crisi, val? La gent està en crisi, les empreses estan en crisi, l'Ajuntament de Calella està en crisi també. Però malgrat tot això, farà tot el possible per acompanyar a tots els sectors, allà on sigui, i per substituir de manera subsidiària totes aquelles necessitats que tinguem.
En aquesta línia, el portaveu recalca que el govern farà mans i mànigues per ajudar a particulars i empreses a fer front a les seves obligacions tributàries. Es repetirà la fórmula que ja s'ha posat en pràctica aquest 2020 de concedir ajuts i subvencions, això sí, amb un matís, segons les possibilitats que hi hagi en cada moment.
En funció de les possibilitats de l'Ajuntament de Calella, nosaltres, efectivament, depèn de com evolucioni la pandèmia, haurem d'implicar-nos com ens hem implicat aquest any. Per tant, què diem com a govern? Diem com a govern que nosaltres estarem a primera fila, sempre, davant de les necessitats. I cobrirem tot allò que nosaltres, amb els nostres ingressos, amb el nostre pressupost, siguem capaços d'arribar.
A efectes pràctics, la decisió de congelar les ordenances farà que tots els calellencs i calellenques no paguin ni un cèntim d'euro més del que han pagat aquest 2020, tampoc per la contribució. I és que s'ha exhaurit el període d'actualització automàtica del tipus impositiu.
L'actualització es fa en 10 anys i aquest període ja ha caducat a Calella i, per tant, l'IBI l'any que ve serà la mateixa quantitat d'aquest any. Per tant, també l'IBI serà congelat. El que podíem fer nosaltres com a govern és pujar. I el que, com no fem ordenances, no pujarà tampoc l'IBI.
I bars i restaurants, a la seva banda, es continuaran beneficiant de la supressió de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, que es va decidir en plena primera onada de la pandèmia.
Això de taules i cadires la vam anul·lar en funció dels problemes que havia comportat la pandèmia, perquè estratègicament és el que els tècnics ens van aconsellar, i, per tant, en aquest moment nosaltres no tenim regulat taules i cadires i no els podem cobrar. Ara nosaltres podríem fer en qualsevol moment una nova ordenança que podria funcionar i cobrar taules i cadires. Però, en vistes de com està evolucionant tot, nosaltres no ho farem. I l'any que ve, l'any 2021, no es cobraran taules i cadires.
Ara el govern municipal treballa per acabar de tancar la xifra d'ingressos directes que es recaptaran el 2021. Això és determinant per acabar de confeccionar el projecte de pressupost que Torres afirma es presentarà a tots els partits de l'oposició amb voluntat negociadora. L'executiu rebutja, però, l'opció de crear una taula per elaborar-lo conjuntament, tal com se li ha proposat.
Nosaltres, una vegada ajustem les xifres del pressupost, doncs el que fem és que ho vegin els grups polítics i que ells puguin fer aportacions. Però això és la part habitual. O sigui, el que no és habitual és que formem aquí ara una taula per veure com fem el pressupost. Però és que això, perdoni, és que això no es veu enlloc.
El portaveu també s'ha defensat de les crítiques rebudes des de l'oposició sobre com es va comunicar la decisió de congelar les ordenances, que va ser a través d'un missatge de WhatsApp. Torres exposa que es va fer així per fer arribar la informació amb rapidesa, però que des del govern no hi ha cap tipus de problema per enviar-la amb tots els formalismes. Els Mossos d'Esquadra han denunciat l'escola Alfar per negligència en el cas de l'entrega de la petita Amèlia a un desconegut. A ell se l'acusa de sustracció de menors perquè la sentència de custòdia de la seva filla estableix que només la podia veure els dissabtes durant una hora i sempre acompanyat. Segons informacions periodístiques, l'home, que té 53 anys i viu a Tordera, en feia 18 mesos que no veia a la seva filla. Dimecres va anar a buscar-la a l'escola, que és a l'escola Bressol, que és on anava de més petita. Allà li van explicar que havia passat a l'escola Alfar just al costat. Per això s'hi va presentar poc abans de l'hora de sortida. Va demanar per l'Amèlia de P3 i al centre li va entregar la petita de 3 anys sense demanar-li cap autorització. El cas, i d'aquí la confusió, és que la seva filla va a una altra escola i es diuen totes dues igual, Amèlia. Com que feia molt que no la veia i, segons fonts policials, ell no va pensar en cap moment que s'hagués equivocat. La va fer pujar al seu cotxe i se la van dur cap a Tordera, on viu, i on el van interceptar i van poder recuperar la petita. Segons informacions periodístiques, com dèiem, al setembre li van canviar el règim de visites només pel cap de setmana. Per això, Mossos l'ha denunciat per un presumpte delicte de sustracció d'una menor. Altres notícies. Correus no tancarà l'oficina, no tancarà finalment l'oficina de Correus de Sant Cebrià de Vallalta. Ho ha confirmat el mateix Ajuntament del municipi després de posar-se en contacte amb l'empresa estatal encarregada de proporcionar el servei postal. Correus, així doncs, mantindrà l'oficina del carrer Mates número 5 amb el mateix horari d'atenció al públic. En aquest sentit, el repartiment de la correspondència també es farà com fins ara, per part dels carters. Segons avança el mateix consistori en un comunicat, l'empresa estatal sí ha pres unes mesures de reorganització internes, però en cap cas afectaran els habitants de la població. L'alcalde ha reivindicat que el municipi necessita la prestació del servei postal per assegurar la vertebració social i econòmica del poble. I Arenys de Munt, 28 residents de la residència Sant Martí han donat positiu per Covid. El brot en aquesta residència també afecta 3 treballadors, segons ha avançat la ràdio del poble. La majoria dels positius són asimptomàtics o presenten una simptomatologia lleu i ja estan fent l'aïllament corresponent a les seves habitacions. Des de la residència han informat els familiars de la situació a través d'una videoconferència. A més, seguint les indicacions de l'administració i també del referent sanitari, els El centre s'ha sectoritzat en 3 plantes, una per les persones que han donat positiu, una segona pels contactes estrets i una darrera per la resta de residents que són negatius. També s'informa que totes les plantes estan ateses per professionals amb els EPIs adequats i seguint totes les mesures de seguretat i prevenció que marquen els protocols. Estrena mundial de l'últim treball de l'actor calellenc Juli Fàbregas, una pel·lícula de terror rodada íntegrament a Mèxic i que ja es pot veure a través de la plataforma Netflix, que té una audiència potencial d'atenció 193 milions de persones. S'ha llançat coincidint amb el cap de setmana de la festivitat mexicana del Dia dels Morts i la festa de Halloween. Fàbregas és l'actor protagonista d'aquest llargmetratge i interpreta el paper d'un mossèn exorcista en hores baixes que conviu amb els seus fantasmes del passat. Tornarà a les tenebres quan un amic li suplica, li prega que ajudi la seva filla perquè pensa que està posseïda. La jove actriu Ximena Romo i els mexicans Héctor Illanes i Dolores Heredia acompanyen Fàbregas en el repartiment. A la direcció, el barceloní Santiago Alvarado Illarri.
¿Y por qué tanta seguridad por este pendejo?
Dicen que está maldito. El sacerdote maldito.
Mi niño te está esperando con el cráneo reventado. En el infierno, ¿a dónde lo mandaste?
Coincidint amb el Calella Film Festival, Fàbregas va parlar a micròfon de Ràdio Calella Televisió del seu personatge a Menéndez i de com va anar el rodatge d'aquesta producció mexicana. Va assegurar que ha estat un regal en tots els sentits.
Vaig llegir aquest guió, de seguida em vaig enamorar bojament d'aquest personatge i per mi va ser, ha estat un regal poder interpretar aquest personatge. Eternament agraït a aquestes dues persones que tinc al costat per confiar en mi. Ha sigut un camí llarg, ha sigut un camí d'anys i aquest personatge ha conviscut amb nosaltres i mica en mica amb l'esforç i la feina que han fet aquestes dues persones, més el seu equip i la gent, hem anat aconseguint treballant i que hagi arribat a aquest final.
El director i coguionista de la pel·lícula, Santiago Alvarado Illarri, que també va participar en una conversa durant el certamen Calallenc, va assegurar que van escriure la pel·lícula pensant ja en Fàbregas.
El personatge ja el teníem en ment, Juli Fàbregas, com a Menéndez. Vam escriure superràpid i una vegada que vam tenir el guió, li vam enviar i als pocs dies ja estàvem reunits i parlant del personatge. També ha sigut increïble, no?, que tot aquí, des de Barcelona, Calella o Madrid, no?, que també és on viu Juli, i acaba fent la pel·lícula a Mèxic. No?
Menéndez, El dia del senyor, està disponible des d'aquest matí a la plataforma Netflix i per a una audiència potencial de 193 milions de persones de 190 països. I a Pineda, encara en l'àmbit cultural, arriben males notícies i és que s'han suspès les dues primeres funcions de l'esperada programació de tardor de l'Auditori. Es tracta de les actuacions previstes del Maglarí i l'actuació de cordes i veu que s'havia de fer el 13 de novembre. El retorn de l'import de les entrades serà automàtic per les persones que hagin fet la compra per internet. Aquells que hagin fet la compra presencial hauran d'anar a Can Comas de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia per recuperar a l'import del pagament.
Meti Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs acabarem, posarem el punt i final a l'informatiu amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de moment ha de continuar avui sense massa complicacions, amb domini del sol i unes temperatures que pujaran el cap de setmana, aquest cap de setmana de la castanyada aigualida, conseqüència de la pandèmia. Continuarem parlant de tranquil·litat meteorològica, com a molt amb alguns núvols baixos a últimes hores de demà i també durant el matí de diumenge. Seran núvols poc importants que no deixaran precipitacions. El dia de Tots Sants, a més, les temperatures tornen a pujar, tot i que demà baixaran lleugerament. La propera setmana també la començarem amb un temps molt estable i molt suau en quant a temperatures a l'espera d'un canvi en el temps que ens podria afectar a últimes hores de dimarts i dimecres.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Un minut i seran 2:15 del migdia. Posem el punt final aquí a l'info d'avui divendres 30 d'octubre. Us ha parlat Dolors Lleuri. Els controls tècnics ens hi ha acompanyat avui Jordi Terma. Tornarem amb més notícies. Serà dilluns puntuals a la 1. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local durant tot el cap de setmana a través del nostre portal de notícies radiocalellatv.cat. Bon cap de setmana, consciència. Fins dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.